Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar. Un programa en què viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent. Un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible, on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent on pot passar qualsevol cosa i on, fins i tot, ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creua el llindar amb nosaltres Toni Cruanyes. Benvingut, Toni.
Hola.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Totalment.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen el llindar porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré. Ja no veus res?
No veig res i no estic acostumat a no veure-hi res.
Perfecte. Doncs si mires fixament a la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por. Recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. Ets a l'any 1936, concretament el 17 de juliol. Davant teu tens una taula llarga, de fusta envellida, amb peces de ganxet que la cobreixen. Al racó de la sala hi ha una llar de foc molt gran, neta i apagada. A la paret, pintada d'un blau clar que fa aigües, només hi ha un quadre. Una marina amb dues barques a primer pla.
Has fet bé de venir aquí.
La veu ve de l'habitació del costat. Hi vas i et trobes amb la cuina. Al fons de tot, una dona mira per la finestra. Quan es gira, li veus els cabells ondulats, el nas llarg i recte, i uns ulls que s'assemblen als teus. És la teva besàvia Maria i té uns 35 anys. Li veus la preocupació a la cara.
A Barcelona la situació deu ser terrible. Has fet bé de marxar-ne i venir aquí. T'has trobat amb algun problema de camí?
Quina impressió, realment. Encara estic... No m'ho acabo de creure. Acabo d'arribar de Barcelona, arribo a casa de la meva besàvia, jove, i he arribat sense problema.
Menys mal. Tot i que, la veritat, aquí tampoc no tenim gaire clar què passarà.
Assenyala per la finestra. En una botiga del carrer veus com uns milicians s'estan enduent tot el gènere que tenen. A canvi, hi deixen uns vals del Comitè Antifeixista de Guerra.
Ai, abans han passat per aquí i han requisat la ràdio i els matalassos del llit. Però tranquil, trobarem una manera que et puguis quedar aquí amb nosaltres. Et cuidarem tant com sigui possible.
Uf, iaia, estic segur que em cuidaràs, clar.
Sembla que has fet un viatge en el temps, al passat, i d'alguna manera la teva besàvia t'està confonent amb algun dels seus familiars. Potser amb algun cosí llunyà que va deixar enrere Barcelona quan va abandonar la ciutat per venir a viure a Canet de Mar amb el teu besavi.
Quina impressió, realment. és molt emotiu, això, eh? És a dir, que... L'espai el puc arribar a imaginar perquè el conec, és la casa on jo he jugat de petit amb la meva besàvia.
L'hospitalitat que et mostra és la que només es dispensa algú que forma part de la família, especialment en aquests temps difícils en què l'instint de supervivència ho guia tot i és fàcil com miri només per un mateix i els seus. Truquen a la porta. La Maria va obrir amb certa cautela. Et quedes a la cuina i sents els xiuxiuejos d'una conversa discreta i breu. Quan tornes, La Maria porta una arma a les mans. És una pistola de canó gros i empunyadura ampla de fusta.
Ai, me l'ha donat la veïna perquè li guardi. Diu que té por que els escorcollin i la trobin. Tothom al poble sap que són de dretes i segur que els hi regiran la casa de dalt a baix. Nosaltres, en canvi, potser tindrem més sort. Tu què creus?
Uf, jo, el meu consell és no acceptar l'arma, no amagar-ho. Clar que la veïna, la pobra dona, clar que has de fer, no?
Jo crec que podem estar tranquils. S'ha d'ajudar les bones persones en moments com aquests. Guardaré la pistola al graner, eh?
La Maria baixa les escales, obre una trapa que dona al graner, que està força ple, i baixa amb agilitat i, palpant el sostre, hi troba una fusta que es pot treure. I amaga la pistola i torna a pujar. Just en aquest moment, el teu besavi puja a gambades per l'escala. És un home alt, prim i àgil, d'uns 50 anys. Malgrat l'agilitat, li veus al rostre el cansament de la feina intensa al tros. A més, porta un conill que li penja de la mà. El deixa al taulell de la cuina i parla amb la Maria en veu baixa. Ell et mira de reull. Després se t'acosta.
Et pots quedar amb nosaltres tant de temps com necessitis.
Moltes gràcies, us estic molt agraït. Realment és el millor que es pot tenir aquests dies amb el que està passant al carrer i el que està venint. Moltes gràcies.
Al carrer hi ha molt rebombori.
Us parla a tots dos, però més cap a la teva besàvia, que torna a mirar preocupada per la finestra.
El millor que podem fer és intentar passar desapercebuts. Ser discrets. No són temps per cridar l'atenció.
T'adones que ella no li ha explicat res de l'arma que ha portat la veïna. Tot seguit, la Maria agafa el conill i l'espella en un moment, li treu les entranyes i el trosseix amb uns quants cops decidits de ganivet. Després agafa una cassola i la posa al foc amb un raig d'oli. I tira tomàquets, alls, fulles de llorer, ceba, farigola i romaní. Finalment hi posa els talls de conill amb cura ben atapeïts. Ho tapa i ho deixa coure. Quan al cap d'una hora porta la cassola a taula i la destapa, l'olor envaeix tot el menjador.
Espero que t'agradi.
I tant que sí.
Tens alguna altra notícia de Barcelona?
Les coses, pel que sé, no pinten gens bé. Tothom té molta por, està fugint... Hi ha por als moviments per part dels militars. La gent de la Generalitat està molt desorganitzada. Els missatges semblen contundents, però hi ha feblesa per la part republicana.
Al final ens mataran a tots.
La Maria s'adona que el seu marit no té ganes de sentir a parlar sobre el que està passant i no continua la conversa. Continueu menjant sense dir res. Intenteu gaudir de l'àpat que ha preparat la Maria com si el sabor de la seva cuina pogués allunyar la remor de la guerra que s'apropa. Ells tenen a dins el temor de la incertesa. Tu, en canvi, tens a dins la desesperació de la certesa. Et preguntes també on deu ser el teu avi. Hauria de ser aquí.
Totalment. Aquí falta alguna peça i el meu avi és la peça principal.
En acabat de sopar, la Maria et fa baixar a la planta baixa on hi ha el galliner.
Mira, pots dormir aquí.
T'ensenya un jaç de palla a terra al costat del tancat per l'aviram. Intentes dormir, però se sent gent que parla a la plaça i estàs inquiet. Aquella nit, qui tampoc no dormirà és la Maria. No para de pensar en l'arma que ha acceptat guardar per la veïna i ara pensa que li hauria d'haver dit que no. És un perill tenir-la a casa. I l'angoixa repta pel seu cap, omplint-lo d'imatges de violència. Què passaria si demà escorcollen la casa?
Jo sé el que va passar després. I sé el que vindrà després, amb la guerra. Sé que ens en sortirem, la família, però aquella arma ha de sortir d'allà. aquella arma no pot ser-hi. No sé el compromís amb la veïna, fins on arriba, però aquella arma ha de sortir d'allà perquè ens escorcollaran.
L'endemà et desperta l'escatainets de les gallines. T'incorpores a les palpentes i treus el cap per la finestra. El poble i el mar encara estan coberts de foscor, però al límit de l'aigua ja es dibuixa una franja vermellosa amb un punt espurnejant al mig, i el cel es va aclarint. Només trobar-te amb la Maria et diu el que estaves esperant que et digués.
Ai, he de retornar la pistola a la veïna.
Va a treure la pistola de l'amagatall, ara que el teu besavi encara dorm, i després marxa a casa de la veïna. Et queda sol, encara païnt, que et trobis al passat. Ara torna la Maria i torna amb la pistola a la mà.
Ai, no hi són. Hi he estat picant força estona, però no hi ha ningú. Ui, és estrany aquesta hora del matí.
Desconcertada, torna a guardar la pistola al graner. Fa una expressió realment trastornada. Sembla que la història, tal com la coneixies, està canviant, oi?
Sí, aquesta pistola no pot ser a casa, perquè en un moment o altre vindran a veure què troben i vindran a buscar pistes. I aquesta arma no pot ser el galliner, no pot ser a casa. Puc sortir a fora a buscar els veïns, a veure si els hi puc tornar l'arma?
L'ambient al carrer és d'exaltació, però detectes que moltes cases tenen els porticons tancats.
Surto al carrer de la Font fins a la plaça i a veure què em trobo.
Hi ha qui s'està unint a la lluita i d'altres que tenen por que la lluita els truqui a casa. Recorres el poble buscant els veïns, però de fet no saps com són, no?
No.
Si els trobessis tampoc els reconeixeries.
No conec ningú.
En aquell moment veus un grup de milicians que fan un escorcoll en una casa. L'han envoltat completament mentre un dels milicians interroga un noi.
Estic segur que teniu armes de caça. Les vau heretar del pare. És obligatori que ens les lliureu.
El noi nega amb el cap amb seguretat aparent, però sense dir res. Mentrestant, l'escorcoll continua dins de la casa i els voltants. Al cap d'una estona, apareix una miliciana.
Eren al pou. Les hi havien lligat amb una corda.
Ensenya diverses armes que el noi havia intentat amagar infructuosament.
Quina poca vergonya.
S'enduen el noi en direcció al comitè de guerra, que és just davant de la casa de la teva família. Saps qui és, oi?
Sí. Sé la història, perquè me l'han explicat. No els hauria reconegut, però...
Ei, què li esteu fent al meu germà? On el porteu? Deixeu-lo anar.
Pràcticament no hi ha temps de res.
Deixeu-lo anar!
Sense cap mena de judici previ ni prova de res, un dels milicians del comitè desenfunda el fusell. Els dos germans cauen a terra morts. La seva mare surt corrent de la casa que estaven escorcollant.
No, què li heu fet als meus fills? No! Els meus fills, no!
L'escena et gela el cor, però hi ha una preocupació que torgeix més. Els següents escorcollats podrien ser els teus besavis i encara tenen l'arma amagada al graner. Corres cap a la casa. La porta és oberta. La Maria està picant a casa dels veïns, però no contesta ningú. Entres precipitadament a la casa i baixes al graner. La Maria et veu entrar i va darrere teu.
Iaia, hem vist els veïns i estan buscant armes.
No ho sé on són els veïns. És ben bé com si haguessin desaparegut.
Obriu la porta!
La Maria gira espantada. Queda petrificada davant de la porta. Tu tens a l'abast la pistola. Què fas? La deixes a l'amagatall del graner o l'agafes per protegir la teva família?
L'agafo perquè sé que el graner és on aniran a buscar. És el lloc més sospitós i sé que la història que m'han explicat és que van així. Per tant, jo l'haig d'agafar.
Agafes la pistola i puges cap a dalt.
Va!
La Maria és a punt d'obrir la porta i tens l'arma a les mans. Encara tindries temps de sortir sense ser vist. Pots intentar fugir per la finestra que dona la part de darrere de la casa o per la finestra que dona la plaça.
Surto per la finestra de la plaça. Surto corrents i tan ràpid, no sóc molt àgil, però crec que podria saltar.
Et fiques per la finestra i pràcticament caus a terra. Des d'allà veus com la Maria obre la porta.
Què feu? Què feu?
Com és que heu trigat tant a obrir? Hòstia!
Era la cuina. No he pogut obrir abans.
Què passa? Quin problema hi ha?
L'home que ha entrat somriu. És corpulent. Té la pell torrada i fa cara de pomes agres. Va acompanyat d'un altre home, més petit, que té una mirada penetrant i maliciosa. Tots dos porten boina, la camisa mig desbotonada i un fusell penjat a l'espatlla.
Que ens has d'acompanyar.
L'home més petit engrapa el teu besavi pels braços i els retorça arrossegant-lo cap a ell.
No, no, què feu? No!
L'altre també l'estira de la roba i l'empenten cap a fora. No venien a fer un escorcoll, sinó a endur-se el besavi.
Què et pensaves? Que no et vindríem a buscar?
Deixeu-me!
Al carrer hi ha una filera d'homes tots sospitosos de ser de dretes. Entre ells hi ha el veí. Se'ls enduen juntament amb el besavi. Hi ha un noiet de poc més de 10 anys que s'ho mira tot des d'una cantonada amb els ulls oberts com taronges. Va amb pantalons curts i se li veuen els genolls pelats. La seva expressió et resulta familiar. És el teu avi. Les vostres mirades es creuen un moment i tot seguit marxa corrent i desapareix de la teva vista. S'enduen tots els homes a l'edifici de l'escola dels Maristes, la mateixa on havia estudiat el teu avi. És un edifici simètric, pintat de groc, amb motllures de color marró.
Vinga, aneu passant!
Cap a dintre, desgraciats!
A dins, han arrambat tots els pupitres i els han amuntegat tots dins una aula. Alguns estan desballestats. Per tot arreu de l'edifici volten milicians. Els presos, bruts de terra i alguns de sang, estan repartits per les aules. Els obliguen a seure a terra amb les mans lligades a l'esquena, sota la mirada d'homes armats. Teòricament, el teu besavi acabarà lliure en unes setmanes, oi?
Sí, aquesta és la història tal com va anar.
Però potser aquest cop serà diferent. Clarament, el teu viatge al passat ha canviat alguna cosa perquè, teòricament, la pistola havia de ser a casa dels veïns i la teva àvia no se n'ha pogut desfer, ni tu tampoc. Potser el teu viatge al passat està canviant la història que coneixes?
Espero no fer-la pitjor de com va anar, perquè al final van sobreviure, però va anar d'un pèl.
I si depèn de tu alliberar el teu besavi i que no acabi assassinat, com van acabar molts dels homes que acaben de tancar l'escola dels Maristes?
Ens hi posem, anem a arreglar-ho. Ho impedirem que la història canviï de tal com va ser.
Amb la pistola ben amagada a la cintura, refàs les teves passes fins a la casa per veure com està la Maria, però quan hi arribes descobreixes que no hi és. Just al davant de casa hi ha el comitè de guerra. En aquell moment d'agitació revolucionària no para d'entrar-hi gent, veïns curiosos i voluntaris que venen d'altres pobles tenen ganes de lliurar-se al disbauxa revolucionària lluny de les mirades dels coneguts. Hi ha tant de rebombori que no et veu ningú. Potser podries afegir-t'hi i fer-te passar per un d'ells? Així potser podries arribar a entrar a l'escola sense cridar l'atenció. Al capdavall ningú del poble sap qui ets.
Ho intentem?
T'embrutes la camisa i els pantalons de terra i t'uneixes a un grup de nois, alguns armats, que surten de l'edifici.
Vinga, anem!
De pressa, de pressa!
Els milicians se t'emporten amb ells, però no saps on aneu. No esteu anant en direcció a l'escola, això segur. Però ara no hi pots fer res. Avanceu com un grup compacte i si ara et fessis enrere cridaries l'atenció. Creueu el poble, ja és negra nit quan arribeu al turó on hi ha el santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. A les fosques, els pins i els xiprers semblen gegants que us observen. Al mig de l'esplanada, lleument il·luminada per la lluna, s'alça l'església, amb murs blancs i torres acabades en punta. Damunt la portalada s'intueixen tres àngels en relleu. Sembla que l'edifici emani silenci, un silenci que contrasta amb la cridòria dels milicians.
Mori l'església! Mori l'església!
No saps d'on apareixen dos homes amb un tronc i embesteixen la porta unes quantes vegades. Fins que aconsegueixen esbotzar-la.
Això no té gens bona pinta. Em sembla que estic posat en un dels capítols més nefastos de la història del meu poble i en el bando ara mateix, en aquesta nit precisa, en el lloc que menys adequat, sincerament.
Els milicians entren cap a dins. Però apareix un capellà armat i es fan enrere els milicians abans de creuar la porta.
Alto! Alto!
Els ha agafat desprevinguts. És un home jove, de cara pàl·lida. El canó de l'escopeta li tremola, però sembla decidit a fer-la servir. Els milicians s'aparten instintivament. El capellà apunta justament al milicià que tens al costat. un noi també jove, que es queda paralitzat en veure l'arma apuntant-lo directament. Fa un moment estava exultant, ple d'energia revolucionària, però ara està completament aterrit. Què fas? Pots deixar que el capellà li dispari? O potser pots intentar llançar el milicià a terra per evitar que rebi el tret?
El tirarem a terra, l'ajudaré, perquè realment és una situació totalment fora de mare. Aquí, el capellà amb pistoles, nosaltres amb els milicians intentant fer malbé l'església, no té cap sentit i no hi ha bons i dolents, hi ha només oportunitats de salvar algú. Salvem aquest milicià.
Et llença sobre el milicià i el fas caure just en el moment en què la bala passa rebent per sobre els vostres caps. Quedeu estirats a terra, l'un sobre l'altre, i t'estrenys contra ell, reaccionant de forma instintiva a la por que torni a disparar, i aquest cop us toqui a tots dos. Tanques els ulls, i ell també. Notes la seva respiració accelerada i el contacte amb la terra humida. Per un moment sou un sol cos. Un cos que tremula de por.
Agafeu-lo!
Dispareu! Dispareu!
Quan goses aixecar la vista, veus com el capellà ha aconseguit escapar disparant. Els milicians estan enfurismats. Un parell els segueixen i es perden en la foscor de la nit. T'incorpores amb el cap encara sacsejat per la tensió d'haver escapat de la mort.
Ha anat de ben poc?
Realment, ha anat de ben poc.
M'ha salvat la vida. Gràcies.
Gràcies a tu.
Us interrompen els crits d'altres homes que han atrapat el capellà custodi Kira dins. Mentre el tenen agafat, li aixequen les faldilles de la sotana entre rialles. Els milicians entren al santuari com una tempesta.
Va, vine.
El segueixes. A dins comencen a caure ciris i figures de sangs. Un parell de milicians fan un llaç amb una corda i el llancen al voltant del coll de la imatge de la Mare de Déu que presideix el temple. Després, tiben per tombar-la. El milicià a qui acabes de salvar la vida s'hi uneix i tiba amb força, però no se'n surten.
Vinga, ajuda'ns a tibar la corda. Va!
Que no la vols fer caure? Per què dubtes?
Vinga, ajuda'ns!
Faig veure que m'hi afegeixo, però no faig força. Intento dissimular, però no participar activament.
Molt bé, vine a tibar la corda.
No tens més remei que afegir-t'hi. Mentre tibeu la corda, t'arriba una resplendor per darrere. Un parell de bancs han començat a cremar. Al teu voltant, els retaules de fusta daurada brillen a la claror del foc. Et quedes parat, però els altres et diuen que tiris ben fort.
Tira-la a terra! Tira-la!
Vinga, tira-la!
Apreto, però no. Ho faig, però no ho faig, en realitat. Estic que... Intento salvar la pell jo, però no ho faig.
Ja cau!
Entre tots, feu caure la imatge. La Mare de Déu queda trencada en quatre trossos davant de l'altar.
Cremeu tot!
Al mig de la nau, els milicians hi porten llibres, cadires, ornaments, bancs, àngels i retaules i ho encenen tot amb els ciris. Aviat, la foguera és tan alta que les flames llepen el sostre. Veus els ulls d'una santa de fusta que et miren a través de les flames, uns ulls petits que es van esvaint i ennegrint. Aviat no en quedarà res de tot això.
Que cremi l'església!
Que no quedin ni les cendres!
Visca la república!
Visca!
T'horroritza formar part de tot allò i vols marxar d'allà. Però no saps com pots fer-ho. I al capdavall saps que tot això és història i no serà diferent, tant si ho veus com si no. En aquest punt el grup es divideix. Uns quants torneu cap al poble mentre que uns altres s'emporten al custodi. Ja saps què li passarà. Quan arribin a la serra de Sant Cebrià, el ruixaran amb gasolina i el cremaran viu.
És espantós. És una situació que no hauria d'haver passat mai.
De tornada al poble no et pots treure del cap l'horror que acabes de presenciar. Les imatges de les flames ballen al teu cap tota la nit. Tens malsons horribles. Veus una Mare de Déu, amb foc en comptes d'ulls, que somriu mentre treu una pistola i se la posa a la temple. Després canvia d'opinió i t'apunta a tu. Et despertes. T'adones que no ets l'únic que no pot dormir. Se senten els gemecs d'un nen angoixat. És el teu avi, que també té malsons. Està aterrit perquè el seu pare encara és tancat a l'escola dels maristes. Avui han sabut que alguns dels homes empresonats allà han estat assassinats. Qui sap si el seu pare serà el següent? I encara portes la pistola. No has aconseguit desfer-te'n ni tampoc l'has fet servir. Et preguntes fins a quin punt ets responsable de tot el que està passant si no fas res per evitar-ho.
Però què puc fer? Quina alternativa tinc? No hi ha... les milícies estan engegades, el meu besavi ja és els maristes tancat, el meu avi és un nen. No puc fer-hi res més que abraçar-lo i continuar també amb els milicians per intentar veure si podem entrar a l'edifici on hi ha el besavi i ajudar a salvar-lo.
L'endemà, l'ambient de la casa és molt trist. El teu avi demana anar a veure el seu pare, però la Maria no creu que sigui una bona idea.
Seríem els únics que hi aniríem. Ens podríem buscar encara més problemes només per anar-hi.
Amb la pistola que portes al damunt, tu també podries atraure problemes a la teva pròpia família. No és bona idea que t'estiguis a la casa. El millor és que surtis el més aviat possible.
Surto i vaig al carrer i intento trobar els milicians.
En sortir veus que també l'església ha estat cremada. L'activitat al comitè de guerra és frenètica. Acaben de detenir un altre home i el volen tancar també els maristes. Ara sí que podria ser la teva oportunitat per entrar-hi.
M'hi afegeixo. Companys, me n'encarrego jo.
Et dirigeixes cap al que sembla que dona més ordres, que és el mateix home que es va endur el teu besavi.
Tu ets el que ahir va salvar-li la vida al camarada Bernat, oi?
Sí, sóc jo.
Molt bé, noi. Calen combatents valents com tu. D'on vens tu?
De Barcelona.
Ah, perquè no t'havia vist mai pel poble.
Per un moment sembla que dubta, com si sospités que l'estàs enganyant, però afortunadament és un home poc perspicaç i no hi veu gaire més enllà de les seves pròpies maquinacions.
Sí, perquè no sé si m'hauria atrevit a fer això que estem fent aquí. És a dir, en realitat crec que hauria fugit per cames al primer moment. Estaria bastant cagat de por, i més sabent el que va anar passant durant aquells dies i els anys següents.
Ja li hem pres tot el que duia de valor. Te'l pots endur, si vols. Però vigila, que és un dels més covards del poble.
Acompanyes l'home detingut carrer avall. És un home una mica més ben vestit que la majoria dels veïns del poble, segurament perquè és propietari d'algun negoci o d'alguna terra. Us creueu una dona que es gira espantada intentant no mirar-te els ulls. També un home jove que, en veure el teu presoner, somriu en imaginar quin és el seu destí. Potser t'estàs sentint partícip d'una venjança personal.
Podria ser, perquè realment moltes de les persones que van acabar tancades i la majoria mortes en els maristes de Canet durant la Guerra Civil en realitat responien a petites venjances familiars, a problemes sindicals de l'empresa que n'eren propietaris o de la botiga que portaven, petites enveges familiars de feia temps. Podria ser perfectament que tot l'envoltori de la Guerra Civil, dels nacionals i els republicans, en el fons també amaguessin moltes d'aquestes petites foteses i a la vegada vileses de poble.
I et pregunta si és just dur-lo a que l'empresonin. Esteu a punt d'arribar als maristes, però ara passeu per una zona on no hi ha ningú. El teu deure no seria deixar-lo escapar?
Si el deixo escapar a ell, no podré entrar als maristes.
Una miliciana us veu.
Aquest l'estava esperant.
Agafa l'home i el fa entrar cap a dins dels maristes.
Acompanya'm.
Entres en una aula. El primer que veus és un home panxut d'uns 60 anys que està agenollat a terra. En passar, la miliciana li clava una coça a l'esquena. Els altres homes, d'entre 40 i 70 anys, estan col·locats en rengleres, tots molt seriosos, mirant a terra. Reconeixes el teu besavi a prop de la paret. Es veu cansat i pàl·lid, com si s'hagués de desmaiar. La miliciana empenta el vostre presoner cap al grup. Un altre milicià li lliga les mans a l'esquena. És el milicià a qui va salvar ahir.
Potser no cal tractar-los amb tanta violència.
I tu què saps? Tu no ets d'aquí, no els coneixes a tots aquests. Es mereixen tot això i més.
D'acord.
No em miris amb aquesta cara. I no t'atreveixis a jutjar el que faig. Tu no en tens ni idea de qui és aquest. I tu tampoc em miris així.
Ara et mira tu. T'ha enxampat amb una expressió d'estupor quan observaves l'estat dels detinguts.
Que t'he dit que no em miris així!
No, no miro de cap manera. Ho sento.
Tu tampoc ets del poble, eh? D'on ets tu?
De Barcelona.
No en teniu ni idea del que passa aquí al poble.
Jo el que sé és que vull defensar la República, no formar part de revenges personals.
Tot és personal. La política és personal. O és que potser explotar els treballadors no és personal, també? No afecta la vida de les persones? I justament a les persones més humils, els que no tenim res?
La miliciana et mira directament a tu. Està esperant que li doni suport en el seu argument. El milicià també et mira esperant que estiguis d'acord amb ell.
Sí, sí, s'ha d'acabar amb la classe dirigent, però potser hauríem de fer-ho amb un judici. Hauríem d'intentar veure cadascú què és el que ha fet i després decidir si els mantenim aquí tancats o no.
Ja, si no podeu entendre que en un poble la vida política i els afers personals són indistingibles, és que no enteneu res.
Una cosa no té a veure amb l'altra. Es pot comprendre, però no tot pot estar justificat.
Ah, no. Estem en guerra. Volen destruir la República i tots aquests en són còmplices. Per què no volen els canvis ni el progrés que la República...
Sí, però això no vol dir que...
No volen perdre els seus privilegis. I estan disposats a matar-nos, també, si fa falta. O és que penseu que si la situació fos a l'inrevés, aquesta colla de malparits no farien el mateix?
Realment hauríem de canviar la situació, però no és aquesta la manera de fer-ho. Anem un per un, mirem cada cas i deixem-los marxar a casa si és que no tenim proves concloents.
De fet, tu fas més cara de privilegiat que de treballador.
A mi em sembla que el que passa és que estàs cansada d'estar tantes hores fent guàrdia aquí. Què et sembla si et substituïm? És a punt de fer-se fosc. Ja podem fer el canvi de torn.
No ho sé.
Va, necessites descansar. Et prometo que els tindrem ben a ratlla, aquests.
El milicià et mira i amb els ulls et demana que l'ajudis a convèncer-la.
Sí, d'aquesta manera tu pots descansar i tenir més força de cara a demà. Això va per llarg. Nosaltres ens en podem encarregar.
D'acord. Però només unes hores. No vull perdre de vista aquest desgraciat.
L'acompanyeu a fora. Efectivament és a punt de marxar el sol. Fa una última llambregada cap a dins de l'escola, cap a l'home que has portat presoner. I la seva expressió s'encén amb un odi incontrolable. Tot seguit se'n va. En el moment en què la perdeu de vista, la situació es destensa ràpidament. El milicià seu a terra i tu fas el mateix.
Els nervis estan a flor de pell.
No n'hi ha per menys. Les armes, la gent morta, l'església cremada... Fa por.
Sí, però si vaig deixar enrere la dona i els fills va ser per lluitar pels valors de la República. No va ser per fer mal a homes que potser són innocents.
En això estem d'acord. Els valors de la República són molt importants, però les vides de les persones també.
Clar que qui sap qui és realment innocent o culpable.
Podríem preguntar-ho.
És un dubte que em persegueix des de que va començar tot això. Que no hi ha manera de saber qui tens davant.
El milicià et mira enigmàticament. Hi ha també, en la manera com et parla i et busca, una part de seducció.
Qui més qui menys... Tots els homes es guarden alguna cosa per ells.
Hi estic d'acord. Malgrat tot, aquí estem.
Se sent un gemec d'un dels presos a dins i el milicià gira el cap. Tot seguit s'aixeca.
Vaig a veure què passa.
Et dona l'esquena. Ara és la teva oportunitat. Pots treure la pistola, matar el milicià i alliberar el teu avi.
No. Tampoc el vull matar ell.
El milicià marxa cap a dins. Al cap d'una estona torna i s'asseu exactament on era abans. Ara et mira fixament.
Ets un espia.
No, d'aquí.
T'adones que té un fusell apuntant-te. El duia amagat i ara l'encara cap a tu. Si menteixes, et dispararà. Li has de dir la veritat.
Va, digues. Què hi fas aquí?
La veritat és que... he entrat amb els milicians amb un sol interès, salvar una persona que conec.
He vist com miraves fixament un dels presos.
Sí, és ell, aquell.
I també vaig veure com dubtaves el santuari.
No m'agrada la violència.
Allarga la mà cap a tu.
Dóna'm la pistola que portes amagada.
Com l'has vist?
És igual, això. Dóna-me-la.
Té, aquí la tens.
Em va salvar la vida i jo també te la salvaré a tu. Et pots endur l'home que no pares de mirar. Al capdavall, si m'ha salvat la vida a mi, que mereixo ser salvat, suposo que ell també s'ho mereix. Però escolta'm bé. La teva família em deurà un favor. I me'l cobraré.
Dit això, fa un gest donant a entendre que pots entrar dins i endur-te el teu besavi.
Gràcies a Déu. Em pensava que em matarien.
Vine, acompanya'm, que sé la manera de sortir d'aquí.
Aquella dona m'ha estat clavant cops des que em van tancar aquí.
Ara que sortiu a l'exterior i hi ha més llum, li veus el cos blaurat i la roba tacada de sang. Marxeu d'allà, deixant enrere els maristes. Però tot just heu caminat uns metres, t'adones d'uns ulls que us observen darrere d'uns matolls. És un noi de 10 anys, el teu avi. Ha vingut pel seu compte per veure si podia veure el seu pare. No saps quanta estona fa que observa. És important que el convencis que no diguis res del que ha vist a ningú. T'observa atentament, esperant que diguis alguna cosa.
Xxt! Sobretot, no diguis res. Ves directament cap a casa. Nosaltres anirem per l'altre costat i intentarem arribar tots dos. Sobretot, no diguis res a ningú ni facis cap soroll. Que no et vegin.
El teu avi mai no dirà res a ningú. El besavi tampoc. Dirà que l'han deixat anar i ho atribuirà als contactes d'una cosina. Una mentida pactada amb el seu propi fill per tal de protegir la família. Hi ha secrets que asseguren la supervivència. Al final de la guerra, el milicià que us va ajudar demanarà ajuda al teu besavi, tal com va avisar que faria. L'any 1939, ferit de gravetat, passarà 2 dies a casa del besavi i finalment s'entregarà a les tropes franquistes. El besavi mantindrà en secret la seva identitat i no explicarà a ningú qui és. Com tampoc dirà mai res d'aquell desconegut que va venir del futur per salvar-li la pell i del qual no em va tornar a saber res mai més.
Uf.
Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. En el proper episodi tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb el convidat d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Toni, quan vulguis et pots treure d'antifàs.
Uf, ostres, m'ha fet plorar, eh?
Has patit molt, eh?
Home, la veritat... M'heu fet de... Uf, quanta gent, no sé. M'heu fet posar la pell de... del que va passar, exactament. Sí.
Què és el que t'ha fet patir més? Pot dir que t'ha emocionat més.
La veritat és que... Uf, m'ha emocionat molt.
Tranquil, pren-te una estona.
M'ha emocionat molt pensar en el meu avi. I la circumstància, clar, realment és com va passar tot, menys el personatge que t'he inventat, no?
Menys tu.
Menys jo. Però ben bé les coses van anar així i devia ser brutal. Devia ser brutal viure allò. Devia ser brutal. Suposo que quan vius una guerra, perquè després ho veus també, no?, quan hi vas com a periodista o així, no?, i t'adones que el dia a dia la gent segueix. I no és fins quan poses perspectiva que dius, ostres, això és gravíssim. I suposo que és el que m'ha passat ara, no? És a dir, m'heu traslladat amb sensacions a un lloc del que jo no havia sentit a parlar, amb una història que jo havia sentit a parlar molt, i que he treballat amb el llibre de l'avi, i que, per tant... Però, clar, de cop, tenir la sensació, el que implica, doncs, això, no? Imaginar-me el meu avi allà amagat, veient què és el que passava al besavi, i realment és una... és una manera molt diferent de viure això.
Hem intentat apropar-te al teu avi, però sense, no, intentar apropar-te, però sense interactuar amb ell, justament perquè poguessis, no?
No,
aquesta proximitat sense el contacte final, no?
m'heu fet atrevessar el llindar d'alguna manera, perquè m'heu sorprès completament. Completament.
T'esperaves gens això, eh?
M'esperava qualsevol cosa i no m'esperava això. I us haig d'agrair molt la feina que ha significat posar-vos, també, no?, històricament, en tota la documentació i tot el que era el moment i el lloc. Però realment m'heu fet viure. És a dir, que estic agraït, estic una mica avergonyit ara també.
No.
Però sí...
És... Aquí ho aclarim també pels oients, que pràcticament tot el que han escoltat en aquesta història són fets que van passar de veritat, mm-hmm. Més són fets que toquen molt de prop, que tu expliques a la teva novel·la La Vall de la Llum. És diferent documentar-se sobre el passat de la família i després explicar-lo que viure'l, moltes cometes, no? Però viure'l durant aquesta estona és, entenc que ha de ser una experiència que toca molt, no? Va molt a la pell.
És que, a més, heu aconseguit, per una banda, evidentment hi ha la narració que t'hi aporta molt, no?, perquè la manera la veu i el tracte, en aquest sentit, de tots els aspectes sonors, doncs són molt polits i molt, no?, tens molt la sensació i entres, és una experiència immersiva totalment. Però, a més, m'ha anat emocionant els detalls de les coses que anaven passant, que realment tot és tal com m'ho van explicar i, a més, ho heu lligat de manera que pot continuar sent com ho van explicar,
sí.
No?
No t'ho hem trencat. No t'ho hem trencat, sí, tot. Sí, sí. Bueno, en part és una mica, pregunto, és una mica la teva intenció quan vas començar a investigar la història i escriure la novel·la, també era apropar, també era entrar aquí, no? També era apropar-te en aquesta història.
Sí. Conèixer la història de la infantesa del meu avi va ser un descobriment, perquè el meu avi l'havia viscut jo sempre com a avi, i a més un avi, fins a cert punt, era amable i era carinyós, però era un avi estricte, un avi de la vella escola, no? Tots els sentiments era la iaia, no? Ell era l'home d'ordre, però clar, el descobrir la seva infantesa, els seus orígens, i sobretot l'etapa de la Guerra Civil, el paper que li va tocar fer, aquesta maduresa, no?, que per un nen de la seva edat no li tocava, però que era al final el que va haver d'anar a buscar menjar per tota la família. Com explicàvem aquí, el besavi va estar tancat durant pràcticament tota la Guerra Civil a casa, perquè ningú no se'n recordés i no el volguessin tornar a portar als maristes o matar-lo directament, tenint el comitè antifeixista a davant de casa, i ells no s'havien significat mai políticament, però com que tenien una botiga, tenien un taller de llauners, després serien lampistes, doncs ja estaven assignats immediatament al bàndol dels nacionals, dels que serien els franquistes, no? Quan la cosa no era ben bé així.
No. Bueno, era suficient això, no?
Sí.
En aquell context. És el que hem intentat una mica reflectir en el guió, no? El fet que és molt difícil... No és molt difícil no caure en un costat o en l'altre o no fer coses de les quals te'n penedeixis. Jo t'he vist en molts moments que deies... Jo estic en aquesta situació, que ja ho hem buscat, Jo estic aquí, però no vull fer això, no?
Exacte.
Potser el moment en el que més... has dit, ostres, jo això no vull participar-hi de cap manera, perquè t'han insistit molt, ha estat en l'escena del santuari.
Sí, jo crec que...
Que t'anaven dient, tiba de la corda, i tu anaves dient, no, l'estic fent veure que la tibo, però no la tibo.
Clar, és que tota l'estona estava pensant fes el menys mal possible, no? Sent conscient que allò acaba malament, no? Sabent que de peti qui peti, aquella església acaba a terra, tot cremat. Però no hi vull participar, no vull formar part. I després, quan amb el milicià, no? També, pobre tio, no? Només faltaria, no?, que no vulgui intentar salvar-lo.
Ara, la ironia o l'estructura que havíem muntat és que, justament per no participar, és el fet de no participar o el fet de voler salvar o de fer l'opció més bona possible que tenies en cada moment, és el que ha fet que puguis salvar el teu avi. És a dir, el milicià, al final, t'ajuda perquè tu l'has salvat prèviament. Si haguessis triat allà al santuari deixar que li clavessin el tret...
No l'hauria tingut després.
Bueno, després no l'hauries tingut a favor.
A ajudar. Això no se sap mai. Jo, en situacions de guerra, de conflicte, de guerra ja és el màxim, però moltes vegades en situacions de conflictes més aterrant a la nostra realitat, tinc la sensació que quan hi ha conflictes, de vegades és necessari que n'hi hagi, però la millor solució sempre és la que... amb un mínim denominador comú, satisfà una mica a tothom. És una filosofia de vida que intento aplicar per sortir-me'n a la feina, a casa, amb els nens i
totes les circumstàncies possibles. Aquesta idea d'intentar sobreviure i passar desapercebuts que expressa la Basàvia en començar la història obre el relat a una perspectiva poc explicada, que és la que ara deies tu mateix, no? La de qui volia evitar els dos bàndols de la guerra. Aquesta és la història de la teva família.
Potser jo sóc així. Us acabo d'explicar ara el meu modus operandi a la feina i a casa, però potser sóc així perquè el meu besavi, la meva àvia i tots van viure la guerra de la manera que la van viure, no? Mm-hmm. I aquesta no facis mal a ningú, intenta que tothom estigui bé, no? Una sensació de... aquí ara avui toca ser de color blau, demà toca ser de color vermell, les coses passen, tu fes el bé, això sí, fes, perquè un esperit cristià sempre hi ha sigut a casa meva, no? Fes el bé, però sense destacar gaire i sense tocar massa el voraviu a ningú.
Aquesta relació que acabes de fer entre aquest tarannà i el tarannà familiar, l'has fet recentment a través de l'exploració del passat de la teva família o ja hi havies pensat abans?
Hi havia pensat sobretot en la meva adolescència i la joventut, que va ser un moment també d'una mica d'exploració interior. Jo sóc homosexual i va costar primer, no?, assumir-ho jo i explicar-ho a casa. I en part també veia en aquest sentit de la idea de no destacar, saps, anar en cap dels aspectes. També en alguns moments això també vol dir algunes renúncies que no estan justificades quan ho veus en perspectiva, no? Però això veu, jo crec, d'unes generacions de por, que han viscut amb por.
De fet, hi ha un moment, ara que mencionaves això, hi ha una escena amb el milicià on hem insinuat una possible atracció cap a tu, que has captat de seguida. Jo pensava que era subtil, però l'has captat de seguida. Era una època on ser homosexual era molt dur i el llibre també ens parles a través de la història de diferents personatges d'això i li poses molt de pes.
És que realment és una història no explicada. Clar, i jo, per una banda, la història de la meva família, com que no eren herois republicans, ni en el seu moment tampoc van ser herois dels nacionals, diguem-ne que ni en un període històric, els 40 anys del franquisme, ni després, han estat protagonistes, no? I en canvi és molt català, és a dir, és moltes famílies catalanes que anaven passant, anaven tirant, no? I en aquest aspecte trobo que el llibre de la història del meu avi té com a valor això, no? Aportar aquesta gent que estaven en un terreny gris. I en el tema de l'homosexualitat o de la transsexualitat, doncs uns testimonis que, per sort, el meu avi apuntava moltes coses i tot això ho he pogut rescatar i ho he pogut parlar amb altres historiadors locals i hem pogut explicar la història del cosí del meu avi, que era homosexual, i amb el que ell tenia una relació molt estreta i ho va descobrir quan anaven a la mili i el va intentar ajudar, però a la vegada també tenint una relació ambivalent per la mateixa homofòbia interna de l'època que devia tenir el meu avi, que a la vegada se l'estimava molt, el seu cosí.
De l'Eduardo, de fet, al llibre dius una frase que em va cridar molt l'atenció, que dius: en vam saber sempre molt poc, no? I després dius: potser va trobar espais per ser feliç o potser va viure sempre amb la culpa. És aquesta sensació que penso que passa sobretot en generacions anteriors, que hi ha una cosa, una història inexplicada, hi ha una distància molt gran, no? En el cas d'aquest personatge, perquè amagava la seva homosexualitat, en el cas del teu besavi, perquè amagava també el que va viure la guerra, no? Hi ha una part molt gran de relat de inexplicat i de silenci.
Totalment. I jo crec que, a més, no es volia traslladar, jo crec, els fills, no? En alguns casos, per responsabilitat, per por, per fer mal, no? Per no... I també per vergonya. Jo crec que això, sobretot en el cas dels perdedors de la Guerra Civil, no es va voler explicar per vergonya, perquè podies acabar traspassant una vergonya o fins i tot una culpa, que no? Una autoinflexió de culpa, no? Que no vols traspassar als altres, però en canvi els nets sí que podem fer aquesta feina. Hi ha una certa distància, no?, amb els avis i amb els besavis, ja no et dic, com per poder fer anem a posar les coses al seu lloc i volem saber com eren. Però ells sí han pogut prestar algunes...
Ho has d'anar a buscar, no?
Totalment.
Del teu avi també dius a la novel·la que pas de les seves vides les va preferir amagar o tenir amagades. I menciones com a pare, com a avi i com a amic. Hi ha facetes seves i parts del seu passat que va, clarament va voler-li dir, creus que tu acabaràs fent el mateix? O justament això, el fet d'escriure aquest llibre, el fet d'estar-ne parlant ara, t'aboca a fer just el contrari, assegurar que no hi hagi res que quedi a l'ombra?
Jo crec que els secrets no són bons. És a dir, els secrets creen pors, creen rancúnies, creen inseguretats, i per tant les coses s'han d'explicar i s'han d'explicar. Potser no sempre s'han d'explicar al moment. Uh-huh. I de fet crec que en això, en el fons, coincideixo amb el meu avi. És a dir, el meu avi va passar tota la vida no explicant algunes coses, però després va deixar per escrit que volia que aquelles coses se sabessin. És a dir, no ens ho va dir en persona, però el desenllaç del llibre, que és l'explicació del seu origen, el va voler deixar per escrit perquè el poguéssim saber tots.
Estem parlant molt, i creia un sentiment aquí que és molt abundant, que és el de la culpa, no? Hem parlat abans de la culpa, sentir-se culpable per ser homosexual i per tant amagar-ho, sentir-se culpable per la posició que vas tenir durant la guerra o per coses que potser vas fer durant la guerra i amagar-ho. I la culpa al mateix temps pot ser que també sigui el motor, en part, parcialment, a l'hora de voler explicar aquesta història. Hi ha una mica de la culpa de no haver escoltat abans l'avi o no haver-hi estat prou en els últims anys, que et porta també a treure aquesta història?
Sí, jo més que culpa diria que em sentia un deute, no? Uh-huh. I que el volia pagar, aquest deute. Uh-huh. I a més, però és un deute no només amb el meu avi, sinó amb la família. Jo, la meva família m'ha estimat molt i m'estima molt ara, i jo me'ls estimo molt, i crec que jo, que tenia l'habilitat i la capacitat de fer-ho, rescatar la història de l'avi és una cosa que ha fet il·lusió a tots, a les meves ties, al meu pare, i segurament, clar, aquí hem abocat la figura del besavi, la figura del meu avi, però aquí i són tots. Aquí, amb la mateixa línia, hi ha el meu pare, hi ha tots, i fins i tot la meva família materna, que no té res a veure amb aquesta història, però els sentiments hi estan barrejats. La recuperació del passat dels avis és una cosa que ens uneix, que ens fa il·lusió a tots i que ens emociona a tots.
No, però no només la teva família, no? És un deute que va més enllà, no? És un deute de moltes famílies.
No,
és un deute d'una generació.
Brutal,
això,
amb,
no?
amb aquest llibre, que ha tingut molt èxit, de gent que se l'ha llegit i que m'han fet molts comentaris, i el millor de tot, això és molt poc, diu molt poc a favor de la meva capacitat literària, perquè la gent no em veia i em diu: "Ah, està molt ben escrit." No, la gent em diu: "Està molt bé el teu llibre, el meu avi..." I tothom se sent interpel·lat, això sí.
Però clar, però això
diu, és que el meu pare li va passar, la meva àvia, a casa tampoc no s'explicava segons quines
coses. Però
perquè
t'has obert. No? Sí. La reacció a l'hora d'obrir-se és: ostres, ell s'obre, jo també em puc obrir, no? Hi ha una part d'aquesta, de baixar la barrera, no? Que has hagut de fer per fer el llibre, i que entenc que els lectors agraeixen.
Baixar la guàrdia, perquè no tot siguin només unes aparences que a vegades són inventades, et porta allà on porta aquest llibre, que és a l'emoció. I vosaltres avui m'heu baixat la guàrdia completament, i aquí he acabat plorant i emocionat, vivint aquest món paral·lel impossible. De ser coetanis amb el meu besavi.
És completament impossible. He de dir, però, que per construir la ficció hem aprofitat una escletxa en la història, que és el silenci del teu avi al voltant del besavi, al voltant del temps que va estar empresonat, perquè va ser una situació que la va marcar durant molt de temps. És a dir, i alhora, l'explicació, hi ha coses que no acaben d'encaixar, no? És a dir, és algú que després de sortir de la presó no va voler sortir de casa per por, uh-huh, i a l'any 39 acull algú del bàndol republicà a casa seva, del uh-huh qual en tens, a més, molt poca informació, no?
Totalment.
Com pot ser que la mateixa persona que visqués amb aquesta por després acollís a casa un republicà?
Jo crec que al final tot es converteix en efectes personals, no? I la meva àvia, la meva besàvia, la Maria, crec que és qui mana realment en aquella casa. Sobretot després de... Ja, crec que abans segurament també, però després de l'experiència d'estar tancat durant dies amb la possibilitat de que acabin morint, perquè realment pràcticament tots els que van quedar dins dels maristes els van matar. doncs va anul·lar encara més la fortalesa o el paper d'home que havia de portar a la casa del meu besavi. I per tant jo crec que aquí entra en un factor que és la meva besàvia, que pel que tothom em diu era una dona amb un gran cor i que no estava gens per punyetes. O sigui, no venia de fora de Canet, per tant per ella totes les famílies eren iguals, no hi havia històries ni... I a la vegada també una dona que sempre tenia, posava plats a taula per qui fos. Després es devien trobar doncs, amb aquest noi que devia ser bona persona, que el meu avi se'l va trobar i el va fer entrar a casa, aquest milicià, i el va tenir dos dies a casa fins que després es va entregar. I saps què? Que a més, anys després, els seus descendents,
sí,
a llegir el llibre, ens van enviar una carta.
Ostres!
Que sempre els havia explicat la història de quan era Canet... Que quan era Canet doncs hi va haver una senyora que el seu fill el va trobar i el va tenir dos dies a casa seva, que n'havia estat tan agraït.
Sí, al final s'ha resolt aquest enigma i el van reconèixer a través de la descripció del llibre, perquè de fet hi ha molt poca informació, no?
Sabien que era Canet.
Des de Vandellós, no?
Exacte. El meu avi, de gran, va intentar buscar informació, però no va arribar a contactar amb ell. Sabia tres o quatre coses. L'edat, més o menys, que era de Vandellós, i efectivament que marxava amb els republicans i llavors es va trobar a més que tenia una ferida molt, molt dolenta, diguem-ne, amb una mà, i per tant la va portar a la casa familiar i allà va estar dos dies i després es van entregar a les autoritats ja franquistes llavors.
Sí, que va ser decisió de la Maria, eh? Nosaltres
ho
hem
sí.
atribuït a una altra cosa, però va ser decisió. Ara mencionaves que la Maria no feia aquesta distinció, no, el fet de ser de Barcelona, no, aquestes, no, aquestes, aquest historial de les diferents famílies que hi ha en un poble no li donava cap mena de pes, però en canvi la miliciana que estàs trobat en la història, sí.
Sí.
Com t'has sentit dialogant amb aquest personatge?
Me l'he imaginat com devia ser, no? Perquè Canet va ser el poble del Maresme que va tenir més morts durant la Guerra Civil i clar, això era la rereguarda, vull dir que allà no hi havia guerra, la guerra estava en un altre lloc, allò, i realment, per tant, devia ser molt violenta. Hi havia tots els capellans del poble, menys un, van morir i els van matar, més o menys com descrivíem en
el que
aquesta
no va
història.
Ser el que va escapar-se disparant, eh?
N'hi va haver un que va, exacte, que va escapar-se
disparant
i va marxar, però la resta van morir tots, i tots, molts eren hermanos dels maristes, que era l'escola on anava el meu avi. Per tant, el meu avi, quan explica la seva història, aquest nen de 10 anys que apareix per allà, clar, té el seu pare tancat en el lloc on ell anava a l'escola, i els hermanos, que eren els seus mestres i que ell adorava com a mestres, no?, i que respectava molt, els van matar tots. Els van matar tots al costat del poble, i ell, amb dos o tres nanos més, van fins i tot anar a mirar què havia passat, no? I en el túnel del tren entre Sant Pol i Calella, allà els va matar tots.
Sí, és impossible que això no creïs aquests silencis que mencionàvem abans, no?
Totalment.
És impossible.
I a més després va passar a l'inrevés, perquè el meu avi en aquella època, una persona molt curiosa també, clar, va tenir després els mestres republicans, que van acabar a l'exili. I el meu avi va fer després, va buscar molta informació sobre un dels seus mestres republicans, que havia acabat a l'exili, que era socialista, i que havia fet moltes coses bones per la seva generació, perquè imagina't en plena guerra formar una generació de nens i nenes, no? I el meu avi era una persona que per la seva situació no va estudiar més enllà del bàsic, però era una persona cultíssima, amb interès per tot, no? Per les lectures, pels clàssics, per la llengua catalana i tot el que significava la història pròpia, no? Malgrat viure durant el franquisme. I tot això, ell ho deu a aquells mestres republicans, no? Els hermanos els van matar, els republicans van haver de marxar.
Vist en perspectiva, t'hauria agradat escriure i publicar la història del teu avi quan encara era viu?
Hauria estat bé.
Una altra pregunta és si hauries pogut.
Clar, l'avantatge és que clar, que com que ja està mort, diguem-ne, ha quedat com ha quedat, diguem-ne, la història. Crec que ell segurament hauria estat potser més prudent, jo crec, en algunes coses. Per altra banda, també és veritat que hi ha algunes llacunes, no?, algunes coses que m'hauria agradat saber més, que potser ell m'hauria pogut
explicar. Potser te l'hauria resolt.
És que el meu avi els últims anys ja no era ell ben bé. I, de fet, part de la curiositat que després surt amb aquest llibre és buscant fotografies antigues d'ell, perquè a la residència, i quan ja gairebé no sabia ni què havia menjat per dinar, en canvi li posaves una fotografia antiga i reaccionava, i et sabia dir els noms de tothom, gent que havia mort fent no sé quants anys, no? I és buscant tot això que surt la curiositat per fer aquest llibre, però és veritat que ell ja feia uns quants anys que crec que difícilment hauria pogut ajudar, col·laborar o donar un vistiplau a un text com aquest.
Tu fas un esforç molt evident per reconstruir la seva història sense jutjar-lo.
Sí.
Ni a ell ni a les contradiccions de la seva època. Creus que ho fem prou sovint, això? O assenyalem de seguida aquestes contradiccions i jutgem generacions anteriors molt durament?
Sí, crec que ens falta una mica d'humilitat per part nostra, no? És a dir, sembla que des del futur podem establir qui eren els bons i qui eren els dolents en cada moment, en cada situació. Jo crec que la nostra història recent, no cal anar tan lluny, dels últims 6, 7, 8 anys a Catalunya, però també al món en general, ens hauria de tornar una miqueta més humils a l'hora de jutjar les actituds de la gent i fins i tot les decisions preses en col·lectiu, no? Crec que la història ens ha de servir justament per això, per ser prudents, per no caure en aquests maniqueïsmes tan fàcils de vegades, les tertúlies de ràdio, blanc contra negre i ja està.
És bastant fàcil, sí.
No, la vida no és així.
Creus que la teva, ara que parlaves de fets recents, la teva generació i la meva, que són la mateixa, també seran jutjades quan arribi el moment? O sigui, creus que seran clements amb nosaltres?
Jo penso, i ho penso fent el Telenotícies cada dia, penso això d'aquí uns anys, com serà vist, no? El que nosaltres estem explicant, de quina manera ara, aquests dies, amb els aniversaris de la tele i dels, de tots els programes i tot, doncs fem una mica de... busquem a l'arxiu i algunes coses no han aguantat el temps, clarament, no? Però d'altres sí. I jo espero que sí, que amb aquest punt de candor, per una banda, que és el d'intentar explicar les coses només com són, sense afegir-hi molts adjectius i sense posar-hi gaire estridència, podem arribar a passar el judici de la història amb una nota més benèvola.
Ets optimista. Ara que ja fa una estona que has sortit de la història,
sí.
Hi ha alguna decisió que has pres que ara faries diferent o estàs satisfet amb les decisions que has pres?
No, crec que...
El resultat ha estat bo, tenint en compte el que passa habitualment al llindar, que els finals feliços no són la nostra especialitat. No canviaria res.
No, crec que no, perquè no sé què hauria pogut fer diferent, donat que l'objectiu s'ha complert, no? Que era salvar el besavi, sí. No? Doncs ho hem aconseguit.
Tornaries a creuar el llindar, si t'ho tornem a proposar?
M'ha agradat i m'ha sorprès i m'ha emocionat molt. Vull dir que us estic molt agraït.
Al contrari, moltes gràcies a tu, Toni, per creuar el llindar amb nosaltres.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció audiovisual, Roger Codina. Producció, Sònia Deulofeu. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Gemma Ibáñez en el paper de besàvia. Toni Molies en el paper de besavi. Roger Vidal en el paper de milicià. Estel Tort en el paper de sindicalista. I Ivan Cànovas en el paper de líder dels milicians.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.